Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, per fer-nos la idea que començarem amb núvols que mica en mica s'aniran trencant.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El govern ha tirat enrere la decisió anunciada de reobrir discoteques i locals nocturns. Salut ha pres la decisió per la situació epidemiològica de Catalunya. Aquesta nit la consellera Alba Vergés i el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'han reunit amb el govern i han pres la decisió de paralitzar la reobertura. Segons han informat des de Salut, des que van treballar i es va anunciar aquesta resolució, s'ha vist que l'índex de rebrot s'ha disparat, els indicadors dels propers dies apunten que podria haver més pujades i per això doncs, s'ha decidit aturar aquest augment, aquest increment, aquesta reobertura de les discoteques. Recordem que només podien obrir per servir en taules, no s'hi podia ballar, havien de tancar a les 3 de la matinada. I per això, com que tot plegat doncs, s'ha disparat, han preferit esperar i no reobrir ja les discoteques. Una decisió que fa molt de mal al sector, un sector que aquí a casa nostra doncs, té força implantació, que ha passat un mal estiu i que ara doncs, encara els fa preguntar com reobriran i quan reobriran. Per cert, que el risc de rebrot aquí a casa nostra doncs, està encara a la baixa, aquí al Baix Empordà. Seguim en la franja de molt perill, però sí que ara estem baixant respecte als màxims a què havíem arribat la setmana passada. Estem ara en 131 punts de risc de rebrot, tot i que s'intueix una petita pujada en els gràfics que dona Salut. Us recomano una vegada més que entreu a dadescovid.cat, que si us creieu que ens enganyen amb les xifres o creieu que no us diuen tota la veritat, que entreu a dadescovid.cat, que és la web que ha publicat, que ha posat en marxa el Departament de Salut per seguir tota l'evolució de la pandèmia, i allà està detallat tot. Hi ha mapes, hi ha sèries històriques, s'explica què és el risc de rebrot, per tant, entreu a dadescovid.cat, sisplau. Són les 8 i, vaja, 8, les 8 i 2 minuts i pràcticament 3. Som al Supermatí de Ràdio Capital i us repassem, us expliquem tot el que està passant aquí al Baix Empordà.
Ningú ha demanat, però fa bon dia.
Som al Supermatí.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
En pocs minuts us avançarem al cartell del Festival Marrameu, el festival de tardor que organitzen els Trompats de Palafrugell. Parlarem amb en Pau Ponseti. I avui un supermatí 100% cultural, perquè també entrevistarem l'escriptora Núria Esponellà, l'autora d'un dels llibres del moment, que és Ànima de Tramuntana, que està ambientada a l'Empordà. I a l'última hora, connectarem amb en Jerry Kerry Berry, que és el presentador del nou programa de Ràdio Capital, que és el Tothom ho comenta, un programa que s'estrena avui mateix i que presentarà ell amb en Marc Clapés. Per tant, això, avui al Supermatí, tot aquest contingut, esperem que ens hi capiga tot. I els titulars del dia, ara sí. Titulars que repassem amb en Miquel 40. Miquel, bon dia.
Ningú ha demanat, però fa bon dia, Dani.
Eugènia, bon dia.
Hola, bon dia, Dani.
Sandrín Busnet, bon dia.
Bon dia.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
I Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia.
Notícia d'última hora. Salut ha congelat la reobertura de les discoteques per la pujada de l'índex de rebrot de la Covid-19.
La marxa enrere s'ha decidit després d'haver constatat que des que es va treballar la resolució per autoritzar l'obertura d'aquests locals, l'índex de rebrot ha pujat i que els indicadors pels propers dies auguren que hi podria haver noves pujades. Segons Salut, la decisió de la consellera Alba Vergés i del secretari de Salut Pública Josep Maria Argimon ja ha estat comunicada a diferents membres del govern que s'hi han mostrat favorables.
Els Mossos intervenen al Baix Empordà més d'un milió i mig d'euros de marihuana aquest any. Ahir al Supermatí vam parlar amb l'agent Marta, de la unitat d'investigació de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, de la Bisbal.
i ens va fer una radiografia de la situació amb la marihuana per aquesta zona. Déu-n'hi-do amb les dades, us en faig 5 cèntims. En total, els Mossos han evitat aquest any que circulin entre 1.000 i 2.000 quilograms de marihuana i també han evitat que els traficants obtinguin un benefici d'entre 1,5 milions i 3,5 milions d'euros. De seguida ho desgranem.
Déu-n'hi-do. El pla de gestió de la sèpia de Pals estableix una veda anual de 2 mesos.
Sí, el període serà comprès entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre i s'aplicarà a la pesca professional i a la recreativa, amb la finalitat de preservar aquest recurs tenint en compte els aspectes socioeconòmics de la zona.
I comencen les obres a la Via Verda entre Castellplatja d'Aro i Sant Antoni de Calonge.
Sí, fins ara no s'havien començat aquestes obres, escollides en els pressupostos de Castellplatja d'Aro a finals del 2018, perquè s'havien valorat diverses opcions. Ara s'ha iniciat la construcció d'una escala accessible i no pas de vianants intel·ligent.
Aviam, fa falta aquesta construcció, perquè aquesta reparació, perquè, vaja, jo hi vaig passar abans de l'estiu i els efectes del temporal Glòria encara s'hi notaven. Per tant, fa falta que fem allà uns quants arreglos. Ha mort el músic ganxó Xavier Montfort.
Montfort era conegut, sobretot, com a professor de música als col·legis de Sant Feliu i com a baixista del grup Kerkus. Se'l recorda per ser un professor molt estimat pels seus alumnes.
I arriba la Festa Major del Patrimoni Cultural, les Jornades Europees del Patrimoni, amb més de 400 activitats, de les quals una vintena són al Baix Empordà.
Aquest any el tema de les jornades proposat pel Consell d'Europa gira entorn de binomi patrimoni i educació, en un sentit global que va més enllà del públic escolar.
És l'aniversari del naixement del periodista Gaziel, que va néixer a Sant Feliu de Guíxols, i per això avui al Supermatí volem parlar d'ell.
Sí, el guixolenc Agustí Clavet, conegut amb el sobrenom Gaziel, va néixer el 7 d'octubre de 1887. Tot i que des de petit va traslladar-se a Barcelona i gran part de la seva vida la va viure allà i a París, Clavet mai va deixar enrere el seu poble natal. Avui al Supermatí recordarem la seva figura i la seva important aportació al periodisme català.
El concurs d'arts plàstiques de Begur Lliure, el primer premi a Albert Jiménez per la seva obra Taronges, Begur i les Medes.
Sí, l'acte de lliurament es va celebrar el passat dissabte 3 d'octubre. Per primera vegada el guanyador es va decidir per votació popular. Jiménez va guanyar en 394 punts i com a premi va rebre un xec de 1.500 euros i la possibilitat d'exposar les seves obres al Centre Cultural Escoles Velles al llarg de tota la temporada 2021.
I encara Begur, la begurenca Noa Cuadros, ha aconseguit el bronze al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica.
El certamen es va celebrar el cap de setmana passat a l'Hípica Can Vila, a Sant Esteve de Palautordera. Noa Cuadros en va ser una de les protagonistes, ja que va obtenir la medalla de bronze en categoria infantil.
Enllà del Baix Empordà, Pedro Sánchez invertirà 72.000 milions d'euros dels fons europeus en 3 anys per crear 800.000 llocs de feina i augmentar 2,5 punts al PIB. Almenys aquesta és la promesa que va fer ahir el president espanyol quan va presentar un pla de recuperació que s'estructura en 4 grans eixos: la transició ecològica, la dimensió digital, la igualtat de gènere i la cohesió social. I entitats i partits independentistes han convocat una cadena humana per demà, coincidint amb la visita del rei Felip VI a Barcelona. El president Felip VI serà amb Pedro Sánchez, el president espanyol, i la iniciativa vol deixar clar al monarca que Catalunya no té rei i que Felip VI no és benvingut a Catalunya. Fem la previsió del temps, per això com saludem en Marc Milà. Marc, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Temps estable, però el dia ha començat amb núvols, no?
Dins el patró de l'estabilitat, avui la jornada vindrà marcada per un matí una mica més ennuvolat. Seran uns núvols bastant persistents que ja de matinada poden deixar precipitar alguna gota inconexa a la nostra comarca. A la tarda, sense acabar de dissipar-se, la nuvolositat es trencarà més. Les temperatures vindran marcades pel cel ennuvolat. A primera hora i coincidint amb el cel més tapat, no podran baixar tant i quedaran entre els 11 i els 13 graus. Al migdia també seran els núvols els que no deixaran pujar tant el termòmetre i com a màximes assolirem els 23-25 graus. Es manté la previsió del canvi de temps a partir del cap de setmana, que pel més important a la nostra comarca deixarà els termòmetres i l'atmosfera a nivells de tardor en tota regla.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut. a radiocapital.cat.
Posem reflexió a aquesta època que estem vivint i ho fem amb el periodista Pere Carreras.
He passat per unes quantes fases dins l'any tan lamentable que estem vivint a causa de la pandèmia. He passat de la situació de por i de pànic a moments de més coratge. També he tingut a voltes la sensació de derrota o potser de tant sanfotisme, especialment veient els disbarats que fan uns i que fan els altres. En resum, la crisi pandèmica ha fet que de vegades tingués més energia que mai i de vegades més apatia que mai. Suposo que és normal. Enmig d'una situació socialment trastocada, he mirat de buscar alguns aprenentatges que em facin pensar que no tot està perdut. Exemples, sobretot negatius, de com fer malament les coses, les tenim dia sí, dia també. Per terra, per mar i per Twitter. I també porto temps, setmanes, reflexionant, escrivint, sobre com ens pot ajudar la dimensió virtual a les nostres noves vides. En la cultura, en el treball i en el teletreball, en la música, en l'aprenentatge, en l'oci, en l'art, en les relacions afectives, en el 2 i 2 són 4. D'entrada, hi sentia rebuig, perquè la dimensió física és la real i la virtual corre el perill de ser una mala fotocòpia. Però experiments online, cada cop més reeixits, em fan veure un camp enorme que possibiliten noves experimentacions, i he de confessar que m'atrau la idea de pensar futurs. En essència, busquem sensacions, experiències i relats, i la nova virtualitat ens acostarà les històries, els ambients, les situacions, i serà capaços de recrear la vora d'un foc digital que ens donarà pràcticament la mateixa escalfor que la llar d'un menjador. És una forma de veure, lògicament, el got mig ple, amb ganes que s'ompli del tot d'optimisme en un any de pena.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
El primer àlbum de les, del disc de les Blackpink, el treball que aquesta setmana ocupa el número 1 de la majoria de llistes del planeta, es diu The Album. Avui hem triat Love Sick Girls com a cançó del dia.
We are the love sick girls.
minuts i arribarem a un quart de nou del matí. Per cert, que avui s'entreguen els premis Ràdio Associació de Catalunya, els premis grossos de la ràdio en català i a Catalunya, i estem molt contents perquè el nostre company Josep Lluís Vidal s'emporta un d'aquests premis, un premi a la innovació pel seu projecte d'un podcast per WhatsApp. Estem molt contents i desitgem que tot li vagi molt bé. Ens hauria agradat poder ser-hi a la presentació, de fet a la gala, ja hi hem anat altres vegades, però aquest any s'ha reduït l'aforament, però sí que ho podreu seguir en directe pel YouTube de la ràdio de Ràdio Associació, en directe a partir de 7:45 del vespre.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9. Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sis delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista... El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Jordi, saps que ja tinc el títol de patró i puc portar moto d'aigua i embarcacions de fins a 8 metres?
Ah, sí?
L'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell ho fa tot de manera intensiva. Aprofita l'oferta i apunta't al curs que fan el 24 i el 25 d'octubre. Ah, i també fan intensius del PER. O et pots treure la llicència de navegació durant aquest mes i en un sol dia per 200 euros.
Entra a escolanauticabaixempordà.com o truca al 650 51 20 70, 650 51 20 70, o envia-hi un WhatsApp. A més, pels alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada. Escola Nàutica Baix Empordà, a Palafrugell.
Passen 2 minuts d'un quart de 9 del matí. La Colla dels Trompats han anunciat un festival de música de tardor a Palafrugell, amb el títol... Vaja, ho han anunciat a Instagram, diuen la tardor ja ha arribat, la freda es comença a notar, però això no és sinònim de quedar-se a casa i menys en aquesta situació. Per això, a Palafrugell, a finals d'octubre, hi haurà el festival Marrameu, que és el primer festival musical de tardor, dissabte 31 d'octubre i també l'1 de novembre a la Bòbila de Palafrugell. Per parlar-ne tenim el telèfon amb Pau Ponset. I què tal, Pau, com estàs?
Hola, bon dia, què tal? Molt bé.
Bon dia.
Molt bé.
A veure, aquest festival, com ha nascut, com va néixer la idea de fer aquest Marrameu?
Doncs bé, va néixer una mica, bueno, davant d'aquesta situació que estem tots plegats, lògicament els Trompats doncs vam haver de deixar de fer moltes coses, no? O si més no, moltes idees que teníem planejades. I, bueno, en algunes de les reunions que vam anar fent durant el confinament i, sobretot, després, quan ja podíem trobar-nos amb grups reduïts, doncs, bueno, va sortir la idea de mirar de fer alguna cosa, malgrat, doncs, totes les mesures i bueno, sí, totes les mesures que hi ha per actes culturals i, doncs, vam dir, per què no fer un festival, no?, a Palafrugell. I aquí estem.
Com serà aquest festival? Com ens l'hem d'imaginar per totes les mesures del coronavirus?
Doncs, a veure, primer de tot, és un festival de petitats, lògicament. No ens plantegem que és un
no
festival
de
barbes, però...
No és el Portaferrada, eh?
Exacte, potser algun dia ho serà, però...
De moment no.
De moment encara no. Però en relació a les mesures de seguretat, doncs, com qualsevol altre, com un Portaferrada, com un Cruïlla o com una acústica, vull dir, al final hem de complir totes les mesures de seguretat, és a dir, control de temperatura, distància entre els assistents, que en aquest cas estaran en taules, però hi haurà doncs, els 2 metres de seguretat entre les taules, i rentat de mans, sobretot, i òbviament l'ús de la mascareta durant tot el rato. Clar, al final... digues.
No, digues.
No, i això, vull dir, al final, complir les mesures que es compleixen a qualsevol... a qualsevol lloc que es facin actes culturals.
I caldrà tenir entrada prèvia, imagino.
Correcte. Mm-hmm. Precisament avui, ara ho estem anunciant, però encara no s'obriran, no hi haurà la venda d'entrades fins avui a les 8 del vespre. Mm-hmm. Per tant, sí, la gent haurà de comprar la seva entrada, que en aquest cas es compraran taules, diguem, que hi haurà taules de 4, de 3 i de 2.
Vale.
I d'aquesta manera nosaltres, a part, en relació a les mesures de seguretat, tindrem un control de la gent que vindrà, és a dir, tindrem nom, DNI, nom i DNI, bàsicament, per si en aquest cas hi hagués, doncs, que esperem que no, lògicament, algun cas, si ens arribés a nosaltres, que ja des d'aquí ho dic, que si, mai, si això passés, sempre s'agrairia que es comuniqués, doncs, a l'organització per poder, doncs, controlar una mica.
Ep, ara hem perdut en Pau.
Dani?
Ara, t'havíem perdut.
Ara, vale. No, això, dic que... lo del nom, que si... Que anem, tindrem els noms de tothom per saber sempre a on han estat situats en el cas que hi hagués, doncs, algun cas positiu, que esperem que no, lògicament.
I pel que fa al cartell, ens pots avançar? A qui tindreu? Qui seran els protagonistes d'aquest festival?
Sí... Doncs mira, bàsicament, bueno, ho hem dividit en dos dies, i el dissabte 31 d'octubre tenim a Calavento, i després a Carlos Selecta, que en aquest cas el concert de dissabte començaria a 8:45, i l'entrada seria a partir de 7:45, una hora abans, i en el cas del diumenge, doncs, tenim en Ferran Palau i la Marina Villegas. En aquest cas primer tocaria la Marina Villegas, i Coco de Murga, perdó, que me l'he deixat, que van junts, és un duet, i després tocaria en Ferran Palau. En aquest cas, el concert començaria a 12:45 i l'entrada, l'obertura de porta, seria, doncs, una hora abans.
Molt bé, doncs ja en tenim ganes d'aquest festival al Marrameu. I vaja, nosaltres veig que no us atureu, eh? No hi ha forma d'aturar-vos.
No hi ha forma d'aturar-nos, perquè, bueno, tenim ganes de fer coses... i, bueno, ja et dic, amb les reunions que anàvem fent, no podíem estar sense fer res.
Clar.
I vam dir, hem de fer alguna cosa, i més, jo crec també, després de veure, doncs, l'èxit que hi va haver-hi també amb els Flors i Violes, va ser en plan, vinga, va, som-hi, que ja ho teníem decidit des de feia temps que ho faríem, però sí, jo crec que s'han de fer coses, i ja personalment crec que també ho fem, des de la meva humil opinió, per demostrar que la cultura és segura i que no hi ha cap problema per fer actes culturals, i més quan veus bars i restaurants plens de gent sense mesures de seguretat o sense respectar les distàncies, i en canvi tot el sector cultural està tan limitat i tan pressionat, diguem.
Doncs ja ho sabeu, el Marrameu, el dissabte 31 i diumenge 1 de novembre. Pau, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Per tu. Gràcies a vosaltres, que vagi molt bé. Sí, després de molt de temps.
Després de molt de temps, que vagi bé.
Gràcies a vosaltres. Adéu. Adéu, una abraçada.
Continuem repassant l'actualitat més pròxima. De fet, una qüestió que ens afecta aquí a la comarca, però també que afecta tot el país, que és que el Departament de Salut ha decidit congelar la reobertura de l'oci nocturn anunciada tot just aquest dimarts. La marxa enrere s'ha decidit després d'haver constatat que des que es va treballar la resolució per autoritzar l'obertura d'aquests locals, l'índex de rebrot ha pujat i que els indicadors pels propers dies auguren que hi podria haver més pujades, Miquel.
Segons Salut, la decisió de la consellera Alba Vergés i del secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ja ha estat comunicada a diferents membres del govern que s'hi han mostrat favorables. El Procicat aprovava ahir que els locals d'oci nocturn poguessin reobrir, però sense fer ús de la pista de ball. L'ordre els permetia reobrir fins a les 3 de la matinada i obligava a ocupar la pista de ball amb taules i cadires o només cadires. Es limitava l'aforament al 50%, s'obligava el públic a dur mascareta mentre no estigués consumint, i els responsables del local a tenir un registre d'assistent davant de possibles contagis. L'obertura havia de tenir lloc aquest dimecres en contra d'algunes veus crítiques que consideraven la mesura poc oportuna en un escenari de corba ascendent del nombre de contagiats.
I atenció a aquestes dades. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal d'Empordà han trobat 4 domicilis en un total de 1.600 plantes de marihuana comissades a l'interior. També s'han detectat 6 plantacions amb més de 9.000 plantes i s'han localitzat uns 20 quilos de cabdells en actuacions a la via pública. Tot això aquest any en què s'han intervingut pràcticament, més d'un milió d'euros en marihuana valorada amb més d'un milió d'euros. Són tots els detalls que ens van donar ahir aquí mateix en aquest programa els Mossos d'Esquadra. I és que en total els Mossos han detingut 18 persones relacionades amb plantacions de marihuana. Això, Eugènia, en què es tradueix?
Doncs vol dir que han evitat que circulin entre 1.000 quilos i 2.000 quilos de marihuana i també han evitat que els traficants implicats obtinguin un benefici d'entre 1,5 milió i 3,5 milions d'euros. Així ho va explicar l'agent Marta de la Unitat d'Investigació de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal d'Empordà en una entrevista al Supermatí. Els delictes que investiguen són delictes contra la salut pública i el tràfic i cultiu de marihuana. Segons va dir, des del 2017 n'han notat un increment per diversos factors.
Únicament es recullen els cabdells i les fulles i es realitza un procés d'assecatge i ja és apte per al consum. La venda de llavors és legal aquí a Espanya. També entre els consumidors hi ha una falsa sensació que la marihuana és una droga inofensiva i el preu d'aquesta en relació al consum és d'uns 5 a 6 euros al gram. I això afavoreix el consum i augmenta també la demanda d'aquesta substància. No necessita d'una gaire inversió econòmica per produir-la i el benefici econòmic és molt important.
A més, al Baix Empordà, el clima afavoreix el cultiu, va dir, i el preu del mercat a Espanya és d'uns 1.500 euros al quilo i, per tant, amb una plantació de 1.000 plantes es podrien obtenir, atenció, entre 150.000 i 375.000 euros de benefici.
I de quines maneres la gent hi està implicada, Eugènia?
Doncs al Baix Empordà hi ha des de particulars fins a persones més organitzades que cometen el delicte que penalitza el Codi Penal, que és el del cultiu pel tràfic de drogues. Així doncs, en general, les detencions que es produeixen al carrer són de persones que fan el tràfic o també les que la reben, la marihuana, si es tracta de grans quantitats. A Espanya no es considera que la marihuana tingui un greu risc per la salut i, per tant, les penes bàsiques van des d'un any a tres. I tot i així, en molts casos no entren a la presó i si hi entren, ens va explicar la gent, acaben sortint amb fiança i probablement tornaran a reincidir perquè tornaran a realitzar aquest cultiu. Tal com va explicar la gent dels Mossos d'Esquadra, actuen segons les notícies que tenen de cultius.
En el cas de plantacions exteriors, normalment doncs, són o bé pagesos o caçadors, excursionistes que passen per les zones i veuen una plantació, ho comuniquen aquí a comissaria. En el cas de plantacions interiors és diferent, normalment això ve provocat per avisos de ciutadans, o bé senten olor marihuana o bé veuen moviments estranys de vehicles i persones. Nosaltres, un cop tenim la notícia, hem de fer una recollida d'indicis i deixar clar amb un atestat de que possiblement s'està produint un delicte contra la salut pública en aquell domicili. Demanem una autorització judicial per accedir-hi i un cop accedim a l'interior doncs recollim les plantes i continuem amb el procés.
Ara bé, quin és el problema de fons? Però, doncs és la demanda, com sempre, i per això intenten que s'eviti el consum, que és el que genera aquesta demanda, i ho fan a través de xerrades de sensibilització a tots els adolescents a les escoles.
Sí, realment el problema crec que és que hi ha una falsa sensació, no, de que aquesta droga és inofensiva, la consumeix molta gent, des d'adolescents a persones grans que ja fa anys que la consumeixen, i això fa que hi hagi una demanda d'aquesta substància. Aquesta substància, la demanda va creixent, i això és un problema perquè és, per això creixen aquestes plantacions.
Com sempre ho sabeu, podeu recuperar aquesta entrevista a radiocapital.cat.
Supermatí a Ràdio Capital.
El pla de gestió de la sèpia de Pals ha establert una veda anual de 2 mesos.
Exacte. Aquest pla inclou un seguit de mesures que afecten tant la pesca professional com la pesca recreativa, amb la finalitat de preservar aquest recurs tenint en compte els aspectes socioeconòmics de la zona. Així, s'estableix en primer lloc un període de veda anual de 2 mesos, comprès entre l'1 de setembre i el 31 d'octubre. En segon lloc, es limita el nombre de permisos especials per a la captura de sèpia, determinada a partir de criteris científics, ecosistèmics i socioeconòmics. I en tercer lloc, es defineix els arts i ormeigs utilitzats per a la captura de la sèpia. Pel que fa a la pesca professional, són les nanses i el tresmall, i en el cas de la pesca recreativa, la potera.
Pel que fa a la pesca recreativa, hi ha limitació del nombre de sèpies capturades.
Així és, el nombre de sèpies per embarcació dia haurà de situar-se entre 15 i 25. Finalment, l'acord implica també la creació d'unes àrees delimitades per a col·locació d'estructures destinades a facilitar la repoblació de la sèpia. Aquest pla ha de servir com a referent per als plans de gestió d'altres espècies pesqueres amb l'objectiu d'assolir una pesca sostenible gràcies a la cooperació entre sectors implicats.
Hem arribat ja a 9:15 del matí. Han començat les obres a la Via Verda entre Castellplatja d'Aro i Sant Antoni de Calonge.
Exacte. Fins ara, les obres escollides en els pressupostos del 2018 encara no havien començat perquè s'havien valorat diverses opcions. Una d'elles era crear un túnel sota la carretera, però es va descartar per raons tècniques i econòmiques. El projecte suposarà una inversió superior als 90.000 euros. Així com informa Ràdio Platja d'Aro, d'una banda s'ha iniciat la construcció d'una escala accessible amb solera i esgraons de formigó. D'una altra, es contempla la creació d'un pas de vianants intel·ligent format per peces prefabricades de formigó. Es posarà un semàfor vertical per a la regulació del trànsit de vehicles i una il·luminació horitzontal visible a la nit. A més, també està previst col·locar una rampa d'alumini per facilitar la pujada de les bicicletes.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
8:32 minuts, el músic de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Montfort, anglès, ha mort als 55 anys. Montfort era conegut sobretot com a professor de música als col·legis de Sant Feliu i també com a baixista del grup Quercus.
Se'l recorda per ser un professor molt estimat pels seus alumnes. D'altra banda, amb l'històric grup guixolenc Quercus, va publicar el disc L'última Havanera. El grup es va acomiadar l'any 1995 com a taloner de Joe Cocker a Sant Feliu de Guíxols, però es va reunir posteriorment en dues ocasions, el 2008 i el 2017, aquesta última vegada en un concert conjunt amb Jarabe de Palo. Xavi Montfort serà acomiadat avui a les 10 del matí a l'oratori del Tanatori de Sant Feliu.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Restaurant Garbí, cuina internacional i d'autor a l'Estartit. També som especialistes en cuina casolana, la de tota la vida, amb les receptes de l'àvia i de la nostra brasa. Restaurant Garbí, menú diari de dilluns a divendres per només 13,90 €. Obert cada dia i tot l'any. Restaurant Garbí, al passeig marítim 46 de l'Estartit, davant la nova entrada a l'aparcament del Club Nàutic. Telèfon 972 09 50 72. 972 09 50 72.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Bienvenidas a Abril, una tienda en la que podréis encontrar todo tipo de moda para mujer, marcas de alta calidad y tallas grandes para todo tipo de público, amplia experiencia en el sector textil y precios competitivos. El aval y confianza de nuestros clientes es nuestra mejor carta de presentación. Abril, ven a conocernos a la calle Caballés 2830, local 13 de Palafrugell. Abril, nuestras propuestas os harán conseguir un look ideal.
Vull dir 35 minuts, parlem al Supermatí d'un dels llibres del moment, que és Ànima de Tramuntana, que té molts aires de l'Empordà. I en parlem amb la seva autora, que és la... En parlem amb la seva autora, que és la Núria Esponellà. Núria Esponellà, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bon dia.
Ànima de Tramuntana, Premi Prudenci Beltrana. Un llibre que com es diu ara, ho està petant bastant i que té, com deia, molts aires empordanesos, no?
Sí, exactament. Bé, és un llibre, tot just comença, eh? O sigui, acaba de néixer, com aquell qui diu, tot i que està porto tenint... més de 4 anys treballant-hi.
Està tenint molta aires, repercussió.
Té molts aires. Sí, té aires de tramuntana, sí, em refereixo també a la tramuntana geogràficament parlant i com a vent que ho remou tot i que és capaç de netejar tots els cels, però també el sentit simbòlic d'aquesta ànima de tramuntana de la protagonista que també és capaç de ser resilient i d'aixecar-se de terra quan cau i de saber capgirar, diríem, les situacions difícils buscant la seva pròpia força interior. Són aquells moments en què podem trobar l'essència, també. I la tramuntana crec que representa molt bé tot això.
El presentes demà a la Bisbal, no?
No, avui.
Avui mateix. A la Biblioteca Lluïsa Duran. Sí, avui mateix.
Exactament, a les 7 de la tarda, sí.
Una presentació organitzada per la Cinquantana i la Llibreria del Puput a la Biblioteca Lluïsa Duran, avui a les 7. Deies que en tens ganes, eh?
Sí, en tinc ganes. Estic acompanyada d'en Xavier Cortadellas, també, que va ser membre del jurat Prudenci Bertrana, i per tant ja coneixia l'obra i m'acompanyarà. I ben tinc moltes ganes de venir i de parlar, perquè clar, la novel·la també és en el passat, hi ha un rerefons històric important, hi ha tota una història del passat, del segle III abans de Crist, època d'Ibers i Indiquetes, i els paisatges que es poden veure a l'entorn de la Bisbal, el Montgrí, tota la zona d'Ullastret, les Gavarres, per descomptat, com a muntanyes omnipresents, també, o sigui que em fa il·lusió venir per això, també.
El llibre, de fet, ens va arribar ahir mateix i ja l'he començat, comença d'una forma bastant allò impactant que et costa situar-te i a poc a poc ja et va ubicar en l'espai i qui és aquesta protagonista, la Mínia, que fa un descobriment investiga dues tombes a la ciutat ibèrica d'Ullastret. Deies que t'has hagut de preparar durant 4 anys. I clar, imagino que els ibers són una part del nostre passat que segurament o tenim, no sé si tenim més amagada, però no s'ha estudiat tant, no s'ha divulgat tant. Suposo que ha costat molt, no?, trobar informació sobre els indiquetes, en aquest cas.
Sí, a veure, la civilització ibèrica, cada vegada se'n coneixen més coses, però presenta molts interrogants i per això he tingut molta feina, no? Perquè, de fet, són els nostres ancestres, és la primera civilització com a tal que coneixem. El que passa que, com dic, que tot i que hi ha molta documentació, també hi ha molts esdeveniments que no se saben del cert datar, no? I llavors entre els historiadors mateixos hi ha contradiccions, hi ha punts de vista diferents, i a mi em van advertir al principi, que em vaig posar a investigar i fer el treball de camp i de recerca, un arqueòleg important que és que és el reconstructor de Calafell, de la Ciutadella Ibèrica, Joan Santacana, em va dir t'estàs posant en un tema molt difícil. Jo de tu no escriuria aquesta història perquè és una època una mica oscura, una mica fosca i complicada. Tenia tota la raó, però no li vaig fer cas perquè m'agraden els reptes i vaig pensar que ho podia aconseguir. I ho he fet d'una manera que sempre que hi ha hagut un dubte històric, el que faig, com que la protagonista és la que explica la història del passat, a través d'aquesta protagonista puc anar fent hipòtesis. Ella fa hipòtesis, diu, per exemple, això podria haver estat així, no ho assegura. D'aquesta manera jugo una mica també amb el lector, perquè el lector vegi què és el que hi ha del cert i què és el que no. També he posat ja una nota al final, una nota per al lector, on explico algunes invencions meves que requeria la novel·la, perquè si no, no podia ficcionar res, no? Per exemple, el tema d'una sacerdotessa. De tota manera, no en tenim indicis que hi hagi hagut indicis palpables, però és molt probable que n'hi haguessin hagut.
Amb quants experts has hagut de parlar per aquest llibre?
Moltíssims. Ja si els lectors miren la nota d'agraïment veuran que he consultat amb molts historiadors i arqueòlegs, també fins i tot amb psicòlegs, perquè la història de la Mínia és una història de processar una absència, un dol. Uh-huh. I no és una història trista, també ho vull deixar clar, però ella ha de fer tot un procés intern i aleshores el punt de vista dels psicòlegs també m'interessava. També pel camí que jo he fet en la meva vida, és un aspecte que m'interessa molt, el tema de les emocions, com les gestionem, les relacions de parella. I clar, en la nota d'agraïments apareixen totes aquestes persones, que no sé, ara no he comptat quantes, però com a mínim són una trentena, una quarantena. Uh-huh. Això implica també entrevistes i molta feina darrere, però és el que m'agrada.
Sí, clar, però aquest llibre... diguem, econòmicament et pot tornar aquests 4 anys de feina? És el gran dubte que tinc jo sempre quan entrevisto escriptors.
Bé, en aquest cas ha sortit amb un bon premi que està ben dotat.
Val.
Però no sí, en aquest cas puc dir que gairebé que sí. Però vaja, no, si mirem la proporció de la feina, les hores que comporta i tot, si només miréssim això, no compensa gairebé mai, a no ser que aconsegueixis moltes traduccions o com em va passar amb Res als murs. Uh-huh. Espero que aquesta també es pugui traduir perquè és una obra que pot ser llegida per tothom, encara que sigui un univers local que es pot extrapolar. Però no compensa en general. El que passa que a mi, per mi escriure és com una necessitat, és una necessitat. I és un camí també de creixement personal, en el sentit que t'enfrontes a tots els reptes, també a les incerteses, a no saber com, en primer lloc, com gestionar l'obra. És un ofici. Després, com la rebrà el lector. És tota una història que només es pot explicar des de la passió, o sigui, perquè t'apassiona, t'agrada, necessites, en el meu cas, el meu cas és des d'aquest punt de vista que sí que em compensa, aleshores, perquè, i també hi gaudeixo molt, també hi pateixo, però és tan passional que me compensa en aquest sentit.
M'estic sentint bastant identificat allò amb una, quan aconsegueixes que la teva feina sigui la teva passió. Això és tenir molt bona sort a la vida.
Sí, crec que és sort i que també és una mica voluntat. És a dir, tenir molt clars els objectius, saber el teu propòsit, què vols, i al final ho vas aconseguint. El que sí que implica és molt d'esforç, això és veritat, i que ara que em parlaves de si compensa, en Joan Brossa deia una frase que m'agrada molt, que quan li preguntaven, pots guanyar la vida escrivint poesia? I deia, o sigui, com la guanyo? El problema és que no me la paguen, no? I tots estem... els que estem vocacionalment amb una per passió, amb una feina, sobretot en mitjans de comunicació també i amb art, feines artístiques, no ens sentim ben pagats econòmicament, no ho estem. També hi ha molta gent en altres àmbits que els hi passa el mateix, no? Però trobar aquesta connexió que t'agradi molt el que fas, jo crec que ja supleix una miqueta, és a dir, diguem, has de poder sobreviure, no? Però vull dir que supleix molt la resta, eh? Uh-huh. I que al final, si treballes bé i treballes a fons, aconsegueixes també ressò, èxit i moltes vegades hi ha un factor de sort, això també hi estic d'acord. Jo no em puc queixar, eh?
Doncs...
No em puc queixar de com em va tot.
Doncs avui t'escoltarem i et seguirem en aquesta presentació d'Ànima de Tramuntana, la guanyadora del 53è Premi Prudència Galtrana de Novel·la, la presentació a la Biblioteca Lluïsa Durant de la Bisbal a les 7 del vespre, una presentació organitzada per la Cinquantana i el Cucut. Núria, gràcies per passar avui pel Supermatí, que vagi molt bé la presentació d'aquest vespre.
Moltes gràcies a vosaltres, i si algú no s'hagués apuntat, que vingui també, ja el mirarem si hi ha lloc. No sé en aquest moment com està, però suposo que et trobarem.
Perfecte.
Moltes gràcies.
Que vagi bé, adeu, bon dia.
Adeu, adeu, bon dia.
Ara mateix són 3:15 del matí, us hem d'explicar una novetat de Ràdio Capital, una novetat que us presentem avui mateix en aquest programa. D'aquí uns minuts parlarem amb en Jerry Kerry Berry, que és el presentador del nou programa de Ràdio Capital, que s'estrena avui al vespre, a les 11 de la nit. Estrenem una de les apostes d'aquesta 20a temporada, el show nocturn Tothom ho comenta, presentat per en Marc Lapés i el TikToker Jerry Kerry Berry, que ja van fer duet durant aquest estiu al programa La Xalana.
El nou programa s'emetrà en directe i en ell es tractaran les qüestions més comentades durant la setmana, des de l'actualitat general, cultural, televisiva, així com el més popular a les xarxes. Per la primera edició es comptarà amb el director del nou format digital de TV3, Mutzeta, en Marc Gabernet, que ens explicarà aquesta nova aposta de Televisió de Catalunya. Cada setmana també destacarem alguna notícia en concret per donar pas a la participació de la nostra audiència a través del telèfon de directe o de les notes de veu del WhatsApp al 640-740-287, on tothom qui vulgui podrà dir-hi la seva. En aquest primer programa parlarem de la reobertura de les discoteques i per això demanarem a la gent que ens expliqui curiositats que hagin viscut de festa. El programa és una producció de primerafila.cat en col·laboració amb Ràdio Capital de l'Empordà i es podrà escoltar posteriorment a través de Spotify, així com a les webs de Primera Fila i Ràdio Capital.
Doncs ja ho sabeu, avui aquest vespre, aquesta nit, a les 11 de la nit, arriba el Tothom ho comenta amb en Marc Lapés i el Jerry Kerry Berry. Seguim repassant l'actualitat, parlant de les Jornades Europees del Patrimoni, que arriben un any més al Baix Empordà, ja des del 1991. Els actes se celebren els dies 9, 10 i 11 d'octubre en gairebé 200 municipis diferents. Les més de 400 activitats que se celebraran exigeixen o se segueixen les mesures sanitàries de coronavirus.
D'aquests actes, més d'una vintena es celebraran al Baix Empordà, per exemple, a partir del divendres al matí, i durant tot el cap de setmana es podrà gaudir d'una visita lliure a l'exposició al Terracota Museu de la Bisbal d'Empordà. També hi haurà una visita guiada pel nucli medieval de Sant Sadurní de l'Heura per descobrir tota la seva història. O per a qui li agrada la màgia, a Santa Cristina d'Aro es farà una visita guiada al Gran Museu de la Màgia, la Casa Màgica, on els més petits tindran un obsequi.
I aquest dissabte a Torroella de Montgrí es farà un taller de creació de models 3D d'elements del Museu de la Mediterrània mitjançant un mòbil.
També hi haurà un altre tipus de taller dirigit per als nens de 6 a 10 anys. Serà el de construir caixes niu i menjadores per ocells d'11 al 12 al migdia a la Casa Galibern. A Palafrugell es podrà gaudir d'una visita guiada al nucli antic d'Armedes o d'una estona de contes amb Meritxell Llanes. En canvi, a la platja d'Aros farà una visita guiada per l'únic camí de ronda de la Costa Brava declarat Bé Cultural d'Interès Nacional per la seva història, dedicat als aficionats al patrimoni o a un públic més general o familiar.
I per acabar les Jornades de Patrimoni Europeu, diumenge es farà un taller per descobrir com vivien les societats que van construir els dòlmens, per exemple, a la cova d'Andaina, a Santa Cristina d'Aro.
I a més, també es faran altres actes, com per exemple a Pals, on es podrà visitar la Torre de les Hores, una torre de 15 metres d'alçada, i es podrà pujar al mirador per gaudir de les vistes. Es podrà visitar també el Jardí Melangiós de Sant Feliu de Guíxols o fer una ruta arqueològica a Ullastret per gaudir dels paisatges i la literatura de Josep Pla.
Doncs no us ho perdeu, eh? Les Jornades Europees del Patrimoni que arriben aquest cap de setmana. Aquesta setmana ha estat l'aniversari del periodista Gaziel, l'aniversari del naixement del periodista Gaziel, un dels millors periodistes que ha tingut aquest país i que va néixer a Sant Feliu de Guíxols, i per això avui volem aprofitar per repassar la seva figura. Qui era en Gaziel, Anna?
Doncs sí, Agustí Clavet, més conegut amb el seu sobrenom Gaziel, es va convertir en un dels grans noms del periodisme català i espanyol del segle XX. Va néixer fa 133 anys, el 7 d'octubre de 1887, a Sant Feliu de Guíxols. Tot i que gran part de la seva vida la va viure entre Barcelona, París i també Madrid, Calvet mai va deixar enrere el seu poble natal. Ell mateix es definia com un home de lletres, però per voluntat del seu pare va començar a estudiar dret a Barcelona. Després, però seguint la seva vocació, va acabar estudiant filosofia i lletres. Es diu que Gaziel va trobar-se amb el periodisme de casualitat, i és que ell, amb 27 anys, vivia a París quan va esclatar la Gran Guerra. Això el va portar a escriure cròniques des de la capital francesa, i aquestes el van donar a conèixer. El 1914 va llegir un dels seus escrits Miquel del Sant Oliver, director de La Vanguardia en aquell moment. Oliver li va demanar si tenia alguna cosa per publicar el seu diari, i així va començar el vincle entre el guixolenc i el diari barceloní.
Un vincle que va portar molt d'èxit tant a Gaziel com a La Vanguardia mateixa, no?
Sí, exactament. El diari va publicar la sèrie de cròniques de Gaziel, Diario de un estudiante en París, que van arribar a ser molt populars. Per això el diari va decidir fer-lo corresponsal de guerra. Amb les cròniques documentals que va començar a publicar a partir d'aquell moment, Gaziel es va consolidar com un dels periodistes més llegits a Catalunya i a Espanya. A més, va portar aire fresc al diari amb el seu periodisme modern i directe. L'any 1920, quan Miquel dels Sants Oliver va morir, Gaziel va convertir-se primer en codirector i posteriorment en director únic de La Vanguardia. Ho va ser fins al 1936, que va esclatar la Guerra Civil, i ell va optar per exiliar-se a París fins l'any 1940, que va traslladar-se a Madrid. Llavors, però, no va poder tornar mai a La Vanguardia. A partir dels anys 50, Gaziel va dedicar-se a escriure en català. Va publicar, entre d'altres, un llibre nostàlgic de records i anècdotes sobre el seu poble, Sant Feliu de Guíxols, anomenat Sant Feliu de la Costa Brava. Gaziel va morir el 12 d'abril de 1964 a Barcelona, amb 77 anys.
Jo us recomano que busqueu un llibre seu que s'ha publicat fa ben poc. De fet, és un recull de cròniques, sobretot de quan era corresponsal a Madrid. Recull de cròniques prèvies a la Guerra Civil, durant els anys 20 i 30, també em sembla que la dècada dels anys 10, també... que retraten aquell Madrid d'aquella època i també la Catalunya del moment. I hi ha moments en què la situació, en què el que explica és del tot actual. És molt xulo aquest llibre perquè et permet comparar amb la situació que estem vivint ara mateix i realment t'adones, doncs, que hi ha algunes coses que no ha canviat. Això, ja ho sabeu, Seré jo espanyol, aquest llibre que us recomano d'en Gaziel. Vuit i 52 minuts. La begurenca Noa Cuadros aconsegueix el bronze al Campionat de Catalunya de Doma Clàssica.
Sí, Noa Cuadros va ser una de les grans protagonistes del certamen. Aquest es va celebrar el cap de setmana del 3 i 4 d'octubre a les instal·lacions de l'Hípica Can Vila, a Sant Esteve de Palautordera. Noa Cuadros, amb el seu cavall Naranjito, van aconseguir la medalla de bronze en categoria infantil. En total, el torneig va acollir 6 categories: Benjamí, Alaví, Infantil, Juvenil 0, Juvenil i Jove Genet. I van participar genets vinguts d'arreu del territori.
Molt bé, Naranjito. Sort d'en Naranjito. I el concurs d'arts plàstiques de Begur Lliure, el primer premi a Albert Gómez Torrent per la seva obra Taronges. Mira, ara que parlàvem d'en Naranjito, la seva obra Taronges, Begur i les Medes.
Sí, el passat dissabte 3 d'octubre es va celebrar l'acte de lliurament del 35è concurs d'arts plàstiques de Begur. Durant l'acte, el guanyador, Albert Jiménez, va rebre un xec per valor de 1.500 euros i la possibilitat d'exposar les seves obres del Centre Cultural Escolar escoles velles.
I com s'ha escollit el guanyador?
Doncs les darreres setmanes de setembre, veïns i visitants van poder veure les 23 obres participants a la sala d'exposicions municipals del Centre Cultural Escoles Velles. Per primer cop, la gent va poder escollir l'obra guanyadora entre 5 treballs finalistes triats per un jurat tècnic i artístic, format per Lina Gil, directora de l'Aula d'Art de Begur, i Ferran Plaja, pintor i guanyador de la darrera edició del concurs. La votació popular va donar com a guanyador Albert Jiménez amb una puntuació de 394 punts. Durant l'acte, el jurat també va donar el premi a millor artista local a Miquel Vilà per l'obra Supera. Vilà va rebre un trofeu honorífic i la possibilitat de formar part del jurat tècnic i artístic a la pròxima edició del concurs.
S'han presentat les noves activitats programades per aquesta tardor pensades pels joves d'entre 13 i 30 anys de Palamós. En algunes d'aquestes activitats s'han incorporat nous actes, però també se'n mantenen altres de consolidades en edicions anteriors.
La idea és poder oferir als joves la possibilitat d'escollir entre les activitats que més els agradin. De fet, aquestes activitats ja han començat. Concretament el passat divendres amb un espai de debat relacionat amb el feminisme, el Punt Lila, que se celebra una vegada al mes. D'altra banda, aquest dissabte es va fer el primer taller en iniciació del surf, amb les classes exaurides des dels primers dies d'inscripció i amb una gran demanda per part dels joves, que va tenir lloc a la platja de la Fosca amb el Club Natació Palamós. I els dilluns es faran tallers per iniciar-se al teatre i també els dijous d'aquest mes d'octubre es podrà participar a la nova activitat que s'anomena Crea i Actua a una websèrie. Algunes de les altres activitats organitzades seran senderisme i bolets o la sessió participativa pel disseny del mural del nou espai jove.
Ràdio Capital, les nits de dimarts segueixen sent molt negres. Discos, concerts, entrevistes amb ànima. Actualitat i història de la música negra d'arreu del món. Els dimarts d'11 a 12, Negra Nit, amb Xavi Puig.
Avui, aquest vespre, a les 11 de la nit, de fet, arriba a Ràdio Capital això.
Cada dijous a les 11 de la nit, en Marc Clapés i en Jerry Kerriberri s'apoderen de la ràdio per oferir un show amb participació de l'audiència. I on el guió del programa el fas tu. Tothom ho comenta. En Marc Clapés i Jerry Kerriberri.
Ràdio Capital.
M'agrada aquest programa.
La ràdio de l'Empordà.
Jerry Kerriberri, bon dia.
Bon dia, què tal? Com esteu?
És el copresentador d'aquest nou programa de Ràdio Capital que arriba avui, una de les estrenes d'aquesta temporada. Escolta, de què va aquest Tothom ho comenta?
Bueno, aquest nou programa s'emetrà i en ell es tracten diferents qüestions més comentades durant la setmana, des de l'actualitat general, cultural, televisiva, així com les coses més populars que han basat a les xarxes. De fet, avui entrevistarem el director de Mutzeta, que és aquest nou programa que també s'està estrenant a la televisió pública catalana.
Que de fet hi participes
tu. Sí, participo jo. I de fet també podem participar a l'audiència en aquest programa a través d'un número de telèfon que tenim, que és el 640-740-287, i on poden enviar notes d'àudio relacionades amb el que parlarem aquella nit per poder participar, saps?
Avui, si no m'equivoco, parleu de coses que han passat estan de festa, no?
Sí, avui parlarem sobre els temes sobre les discoteques, sobre festa, no? Algunes anècdotes que ens puguin explicar l'audiència.
Allò, per recordar vells temps, perquè de moment les discoteques no obren. Vull dir que, mira, no podíeu...
Clar, per recordar anys enrere.
No podíeu haver escollit un millor dia. Escolta, aquest programa que presentes amb en Marc Clapés, que ja hi havies treballat, ja us havíem sentit junts aquest estiu a la Xalana, què treballar amb en Marc? Perquè, clar, és tot un repte, això, també.
No, sí, clar, el Marc és un nen a un cos d'un adult, llavors és... Bueno, ja no, ens portem molt bé i és molt bona relació, l'únic que és això, sí, sí.
Escolta, no hem dit...
És
molt bona gent, és molt bona gent.
Sí, molt bona gent, exacte.
No hem dit el telèfon on es poden enviar els whatsapps. És el 640-740-287 per enviar les notes de veu i també es pot trucar en directe, no?
Sí, exacte. També, si volen trucar, també poden trucar. Però com entenem que a aquestes hores la gent potser no està tan al cas de trucar, doncs que enviïn una nota de veu i la poden enviar durant el llarg del dia d'avui. I així ja el tindrem preparades per aquesta nit.
Molt bé, 640-740-287. Doncs, Jerry, gràcies per passar avui pel matí, que vagi bé l'estrena, us sentirem, i cada dijous a les 11 de la nit.
Perfecte, moltíssimes gràcies. Que vagi bé.
Adéu.
Adéu.
Acabem el programa.